Són les 10 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs per les principals notícies. A aquesta hora, setè dia de protestes contra l'empresonament de Pablo Hasél. Gairebé aquesta nit passada sense incidents. Això sí, els Mossos han detingut 3 persones a Barcelona, 2 per requeriments judicials previs i una altra per desordres públics. I canviem de qüestió perquè Esquerra Republicana, Bildu, Junts per Catalunya, PDeCAT, el Bloc Nacionalista Gallec i la CUP no assistiran avui a l'acte que organitza el Congrés dels Diputats per commemorar el 40è aniversari del fracàs de l'intent colpista del 23 de febrer de 1981, que, per cert, un acte que presidirà el rei Felip VI. I canviem novament de qüestió perquè l'Institut del Teatre ha apartat Joan Oller, denunciat per abusos sexuals. Estarà allunyat de la docència mentre no es resolgui i la investigació interna que s'ha obert. I continuem a Barcelona perquè un nombrós dispositiu de la Guàrdia Urbana està desallotjant aquest matí el narcoedifici situat al número 14 del carrer Príncep de Viana, al barri de Raval, de la capital catalana. L'Ajuntament assegura que s'actua de manera subsidiària per les condicions d'infrahabitatge i salubritat de la finca. I també avui us informem que els bisbes de la Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola reuneixen avui i demà a Madrid per tractar el treball realitzat per les oficines diocesanes de protecció de menors, obertes fa més de 8 mesos, com també per parlar de l'eutanàsia i de la possibilitat que les dones puguin accedir al Ministeri de Lectors i Acòlits, una pràctica que ja es donava, però que ara ha quedat reconeguda formalment en un document del Papa Francesc. I un apunt pel temps, perquè ens espera un matí més fred que el d'ahir, especialment en comarques de Ponent i de les Terres de l'Ebre, on la temperatura ha baixat entre 5 i 7 graus. Avui, però, encara hi haurà força núvols a l'est, però gairebé no plourà enlloc. Farà poc vent, això sí, doncs millorarà la situació marítima. Doncs bé, nosaltres, com sempre, deixem la informació aquí. Això sí, ens actualitzarem d'aquí una hora, quan siguin les 11 del matí.
Ràdio Estel.
Si vols estar al dia de les novetats legals, si tens un problema jurídic o gestió a fer que et treu el son, escolta l'espai de consulta i assessorament legal Tirant pel Dret els divendres a 9:45 del matí amb els advocats i assessors de Digestum Legal, un despatx amb l'experiència de prop de 40 anys de professionalitat, dedicació i compromís en la gestió, solució de conflictes i defensa dels interessos dels clients. Tirant pel Dret, tots els divendres a 9:45 del matí, 30 minuts per sortir de dubtes.
Doctor Gutiérrez, ¿qué tienen que llevar los mejores complementos naturales para ayudar a nuestros huesos?
Yo recomiendo usar un complemento que aporte colágeno, glucosamina, condroitina, ácido hialurónico, calcio y vitaminas C, D3 y K2.
Ya lo sabes. Si tus huesos y articulaciones no son lo que eran, cuídate con Artrohelp Forte, de Laboratorios Marnis, y no te conformes con cualquier producto. Elige calidad. Elige Artrohelp Forte en formato bebible monodosis. Pídelo en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10. I tu, quan pots triar, què escoltes?
Jo, Ràdio Estel.
Sempre?
Cada matí. No falla. Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, què tal esteu? Són les 10 i 4 minuts. Comença l'edició número 312, 312 de 50ers.
Sergi Mas.
Què tal, família 50? Família 50-ril, com esteu? Espero que bé, desitjo que bé. Benvinguts a una nova edició d'aquest espai. Avui és dimarts, fa sol, fa bon temps. Avui tindrem manifestació. És evident. La policia municipal de Madrid ha ha intervingut aquest cap de setmana unes quantes reunions il·legals, perquè recordo que estem en toc de queda. Fa bo, oh, ja està, ja... No. Toc de queda. A Catalunya encara ha prorrogat una setmana pel tema dels desplaçaments. Cosa que em sembla bé. Cosa que em sembla bé. Recordeu el mes de maig de l'any passat que dèiem, no, a l'estiu el bicho se muere. Recordeu? El bicho no actua en verano. Que, bueno, el propi president del govern dient, hemos conseguido eliminar el virus. Venga, la gente ya chachara, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Setembre-octubre, segona onada. Insisteixo, per mi no n'hi ha segona onada. El bitxo està. I si no fas cas, t'afecta. Ja està. És el que penso. I com sempre, puc estar equivocat. Tenim la tendència, no sé per què, si estem vivint permanentment a golpe de tuit o a cop de RT. Ja ho he comentat alguna vegada. D'insultar el que no pensa com tu. Jo, de debò, em faig creus a on s'està quedant l'educació, el respecte, la discrepància, a tots els nivells, eh? A tots els nivells. No vull parlar de la classe política i no parlaré. Però opinar sobre qualsevol tema, el fet que tu puguis dictaminar una opinió i no coincideixi amb la d'una persona o 20.000 milions, és igual, ja és un assetjament, que ho és, eh? Que ho és. Però què dius? Tu estàs gran. Ai, 50, fa mal això, eh? Fa mal això, eh? Ahir una persona em deia, escolta, a la televisió hauria d'anar gent més jove a parlar de temes com aquest, de les manifestacions. Diu, hombre, soc 50. Bien. Hauria d'anar gent més jove. Possiblement. Digue-li això al teu pare. Si el conviden a parlar un dia a la televisió. Digue-li. Vale? Fàcil. És el país... El país és Catalunya, el país és Espanya. Igual, exactament igual. Exactament igual. On cada cop tenim menys respecte a la veterania. A l'època 50. Nova York, Estats Units, Buenos Aires, Argentina. Sí, Argentina. Un país permanentment en foc. Permanentment en foc. Però que entra una persona coneguda a un restaurant i no venen 30 persones a fer un selfie. No. La gent s'aixeca, aplaudeix i s'acaba. Igual que aquí. Respecte per la veterania. Quina edat tenen aproximadament els grans presentadors dels lates americans? A partir de 50. A partir de 50. Aquí tens 45. Bueno, i si has fet molta cosa, com és el meu cas, durant molts anys abans, encara que sigui diferent, en altres registres, és igual. Ah, aquest... On va parar aquest? Està més vist que... Això sí. El negoci del teu pare, que és un autèntic expert, perquè sigui un forner... És que el meu pare és un gran forner perquè porta 28 anys d'ofici. Ah, aleshores sí. Clar, com que no és un treball públic, com que no és públic? Que ser forner no és públic igual perquè no sortirà als mitjans. Però cada dia té una clientela. És a dir, quan ens toquen a nosaltres, no. Ostres, no sé on anem. I no m'agrada. Absolutament no m'agrada. Perfecte. Doncs aquest és el camí que estem dibuixant. Enhorabona a tots. Em deia una persona ara a través d'una xarxa social. No vull entrar al tema, eh? No vull entrar al tema. Simplement diré el que m'ha dit. Sergi, la policia també fa violència. Dic, bueno... No, la meva resposta ha estat, no vull entrar en el tema. No vull començar a debatre. No vull començar a debatre. No vull. No tinc ganes. No em ve de gust. Me sobra. No vull. Ja està. Contrarresposta. Ostres, et diuen alguna cosa i ja et poses a la defensiva i si no contestes de forma irònica... Bueno, escolta'm, jo tinc dret a posar-me com vulgui quan un comentari no m'agrada. O a vostè, si li diuen qualsevol cosa, no té dret a posar-se de la mateixa forma. Bueno, només faltaria. Jo puc respondre o no respondre seriosament o irònicament. Però és que ja es posa en tela de judici, això, eh? Directament... Escolta, és que et diuen alguna cosa i ja et poses a la defensiva de forma irònica? Bueno, digui'm vostè què és el que jo haig de fer quan vostè diu una cosa que a mi no m'agrada. Però és que al final... Mala peça al taler. Mala peça al taler. La policia, com es deia abans, la policia municipal de Madrid, ha intervingut aquest cap de setmana... Ojo, eh? Té un punt còmic. 370 festes a Madrid. Cap de setmana. 370 festes il·legals que han tingut lloc a domicilis particulars, locals d'oci, i ha posat pràcticament 550 multes. A les nits del divendres passat i dissabte passat s'han localitzat a Madrid més de 227 festes que no complien les normatives. 227 festes? Encara que sigui una ciutat tan enorme com Madrid, perquè Madrid és enorme, no s'acaba mai, M30, M40, i ara la Gran Via no s'acaba mai, aquella ciutat, és una ciutat enganxada a una altra. Però 227 festes són moltes festes. L'anterior cap de setmana, no aquest, no, l'anterior, la policia va desmantellar un total de 418 festes. Ostres, quines ganes de festa tenim, eh? Quines ganes de festa i quines poques ganes de reconèixer les errades, perquè t'està dient alguna autoritat sanitària, escolta, és millor no fer festes perquè el virus està aquí, el que deia al principi, el virus està aquí. És millor no fer festes, és millor no fer festes. És igual, 418 festes al cap de setmana a Madrid. Perfecto, perfecto. Si voleu tots aquests elements que jo he comentat al principi d'aquest espai, els poseu a una coctelera, eh? I surt una beguda extraordinària. Família, malgrat tot, perquè així haurem de començar pràcticament cada dia el programa, malgrat tot, que tingueu bon dia. Són les 10 i 13.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772. For an hour trying to write this love song about you. But all the pretty words that come to mind don't rhyme.
El seu correu electrònic és hola@tamarachubarovsky.com. Jo començaré per la primera part del correu electrònic. Hola, Tamara Chubarovsky, bon dia.
Buen día, aquí estoy.
No esperabas este inicio, ¿eh? ¿Cómo estás?
No, me ha sorprendido.
Bien.
Buen día.
Voy a empezar por la base, por la P3 de una entrevista. ¿Quién es Tamara Chubarovsky? ¿Qué hace Tamara Chubarovsky?
Vaya, gran pregunta.
Bien.
Bueno, pues realmente soy especialista en lenguaje, en desarrollo infantil y como tal vengo formada desde la pedagogía Waldorf, también ahí especializada en el lenguaje y luego, bueno, ya una trayectoria de más de 25 años, tanto como terapeuta de niños con dificultades de aprendizaje, como maestra... Y hace ya más de 20 años muy, muy fuerte dando cursos de formación a maestros. O sea, esto desde siempre ha sido también en paralelo a la actividad con los niños. Siempre, bueno, algo que siempre ha estado ahí y hoy día estoy muy extendida en esa labor, en congresos, etcétera, etcétera. Contenta de sí. En este sentido poder aportar algo.
Seguramente muchísimo más que algo. De tu experiencia profesional, ¿Cuáles son los dos, tres ítems que detectas de defectos de comunicación, de terapia, de escritura lineal, de hacer la letra ligada? ¿Cuáles son los tres problemas o dos problemas graves, complicados que tú ves en la actualidad?
A ver, en la actualidad lo que podría decir es que uno de los problemas,
¿sí?,
igual casi empiezo por la causa,
¿sí?,
es que demasiado pronto se les exige a los niños que empiecen a escribir, cuando en realidad faltan bastantes otros ítems por aprobar.
¿Sí?
Y entonces vemos que la escritura está ligada a un sobreesfuerzo, vemos a los niños ahí con postura rara, con la cara constreñida, con la lengua hacia afuera, con una letra que, vamos, que en vez de ser algo armónico, bonito, fluidez, que es lo que debería ser, por ejemplo, una letra cursiva,
sí,
completamente ligada, pues vemos ahí, pues eso, como todo uno, vamos, mucha presión, mucha tensión, mucha, todo separado. Es decir, que la esencia de lo que es la escritura, muchas veces vemos que por apresurar los procesos, se ve más el, como, igual la, puede llegar a estar contenta la maestra con que el niño ha hecho la O, pero si vemos cómo lo ha hecho el proceso como tal, vemos que bueno, que no, vamos, que no cumple los requisitos, por así decir, saludables.
Una de las posturas, de los gestos más reconocidos, además históricamente, no tiene nada que ver con generaciones, porque van pasando las mismas y lo solemos ir haciendo, que es, mientras somos niños, hay veces que mientras escribimos, sacamos la lengua para intentar hacer una O o una F correctamente. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué origen tiene?
Bueno, justamente vemos que antes de escribir los niños tendrían que tener preparado el instrumento. Es decir, el instrumento que va a escribir, que más allá del lápiz, vemos que es la mano y todo el cuerpo, la postura, la coordinación ojo-mano. O sea, en realidad es como que hay mucho detrás de luego ponerse a escribir. Y entonces cuando la mano no tiene toda la flexibilidad, la fuerza, la tonicidad, todo lo que necesita para realmente escribir solamente usando la mano, ¿sí?, con total delicadeza, destreza y sin esfuerzo, que cuando los niños escriben así es que está todo correcto,
sí,
vemos que cuando eso no ocurre, los niños es como que escriben con todo el cuerpo, o sea, se tensa todo el cuerpo, se esfuerza todo. Es como cuando uno tiene que de repente abrir una botella y sientes que la mano no tiene fuerza y todo el cuerpo está ahí apretado intentando abrir la botella. Pues bueno, podríamos decir que esa falta de habilidad a nivel, bueno, más técnicamente sería reflejos, que no están integrados, bueno, un montón de aspectos que hacen que lleven a esto.
Una falta de habilidad semejante podría ser, por ejemplo, el hecho de, especialmente en lápices y en colores, posiblemente también en capuchones de rotuladores o capuchones de bolígrafos, cómo acaban machacados por los dientes. Eso tampoco lo hemos aprendido y no tenemos ningún origen que diga, hay que escribir relajado, pero se hace siempre.
Efectivamente, pero esto es como, yo muchas veces uso el ejemplo de cuando uno aprende a conducir. Cuando uno aprende a conducir, hasta que todo el cuerpo aprende la mecánica, que hay que mirar por acá, este pie tiene que hacer esto, este otro pie tiene que hacer eso, pues no podemos pensar en hablar con el de al lado, mirar un cartel. Estamos solamente pensando en el cuerpo y el cuerpo está tenso.
Sí.
Y sin embargo, una vez que el cuerpo aprende automáticamente qué es lo que tiene que hacer, pues estamos relajados y nos ocupamos de la carretera. Similares con la escritura, los niños tendrían que tener como totalmente aprobado todo el aspecto de la mecánica del cuerpo y entonces poder estar centrados en la escritura. Y, por ejemplo, el tema de morder los lápices también es una manera de quitar tensión, o sea, como, sí, así como de repente, pues eso, de liberar toda esa tensión que hay por no tener maduro el cuerpo y óptimamente preparado para la escritura.
¿Cuál sería la edad o el tramo de edad en el que en principio los niños deberían empezar a escribir? Pero yo creo que antes debería haber una formación previa de, ¿usted siéntese bien? Usted, referido a un niño, ¿usted se coloca?
Justamente una de mis especialidades es esa.
Ah, mira.
Ver cómo, qué hace falta preparar antes para que luego la escritura, esto hoy día lo dicen muchos neurocientíficos, neuroeducadores, es decir, que yo vengo apostando por esto hace décadas y por suerte ahora también hay estudios científicos que lo avalan.
Qué bien.
Es decir, que realmente en torno a los 6 años es que podemos garantizar que todos los niños, o el 90% de la clase, realmente puede aprender a leer y escribir fácil y rápido, es decir, en 5 meses. Si los niños están preparados, es algo que en sí mismo no tarda mucho tiempo. Lo que se tarda es en aprender lo anterior. Y realmente necesitan de 6 años para todo lo anterior, que es hablar bien, con buena articulación, que es otro de mis ámbitos, justamente el lenguaje.
Vocalizar,
bueno. Distinguir bien auditivamente todos los sonidos, porque claro, ¿qué vas a escribir si ni siquiera escuchas las letras, si no diferencias auditivamente las letras? Es que se suele empezar la casa por el tejado, antes de tener la mano preparada, el ojo preparado, que también tiene memoria visual, poder retener un símbolo, es decir, que hay muchas capacidades, tanto corporales como emocionales como mentales, que más o menos es a nivel general entre los 5 y los 6 años van madurando. Entonces, claro, siempre va a haber un niño que a los 4 años pueda escribir perfectamente.
Claro, sí, sí.
Pero el caso es que no es la mayoría, y el error peor es en una clase de 4 años pretender que toda la clase ya esté leyendo y escribiendo, cuando para uno va a ser algo normal y sin esfuerzo, pero para el otro 90% va a ser un sufrimiento que encima ya le va a dejar la impronta: soy un inútil, no me gusta escribir, no me gusta esto, porque esto es muy difícil.
Rechazo absoluto. Con la autosuficiencia, con la autosatisfacción de los padres, que cuando viene alguien a casa, anda, Pepito, léele, que vean cómo lees, léeles en voz alta. Y el niño hace en Alemania, no sabe lo que está leyendo, pero lo está leyendo.
Efectivamente, tal cual. Y con un coste a largo plazo que no compensa. O sea, esto es lo que yo trato de decir, que es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, que el tema es que uno tiene que poder pensar a largo plazo, ¿no? Justamente que uno a los 4 años la mamá esté orgullosa,
sí,
y con el vecino. El tema es garantizar que los niños realmente, el escribir, que es algo hermoso, bello y fundamental para el resto de la vida, que sea en el momento y de la manera, o sea, es tanto importante el cuándo como el cómo,
sí,
para que sea un proceso, pues realmente de la calidad que debe ser, y que luego pueda cumplir esa función a muchos niveles, porque es como que decir que antes de ponerse a escribir en un ordenador, pues hay que escribir con la mano, es como decir, no se puede otra vez ahí tampoco empezar la casa por el tejado, es como que son todos unos pasitos, primero el cuerpo, después la escritura, después ya la tecnología, cuando ya todo lo demás está más que integrado.
Tamara, y esto que nos explicas y que, como mínimo a mí, y creo que a muchísimos más oyentes, nos parece tan evidente y tan de cajón, ¿cómo pasan los años, las generaciones, los planes de estudio? Que ya sabes que en España, pues bueno, en función de quién mande, van cambiando cada 4 años. Es una auténtica vergüenza, pero bueno, independientemente de eso, ¿cómo que esto no se convierte en un debate? Bueno, seguramente porque estamos en un país que no da para más. Seguramente será eso.
Efectivamente. O sea, yo también opino un poco eso. O sea, es que hay algo ahí trabado, de hecho, que justamente en Cataluña hay logopedas muy reconocidos, tras se me ha ido el nombre, pero justamente están por ahí,
sí,
que también defienden todo esto, que primero es la oralidad y luego la escritura, que todavía toca en la educación infantil otra cosa. O sea, justamente es cierto que en Cataluña hay muchas escuelas,
sí,
que han estado dando talleres que tienen un impulso educativo, también en el País Vasco, pero bueno, que a nivel general no es todavía debate y no es... Justamente el otro día estuve en un debate en donde había alguien del Ministerio de Educación y hablaba del tema de la calidad educativa, y yo le decía, sí, pero para mí eso es un término abstracto, porque ¿qué es para usted calidad educativa? Porque para mí calidad educativa es que cada niño realmente pueda desarrollarse con su propio potencial, a su propio ritmo, de manera que pueda realmente encontrar su propósito de vida, es decir, no que estén todos encasilladitos, igualitos, machacaditos. O sea, eso para mí no es calidad. No es calidad que a los 3 a todos se les enseñe a leer y escribir. O sea, eso para mí no es calidad educativa. Entonces, bueno, hay un debate importante sobre qué significa una educación de calidad, que tiene que ver para mí claramente con respetar en la primera infancia hasta los 6 años que los niños puedan seguir siendo niños. Es decir, para mí hay una especie de infanticidio. A los niños tan prontito se les van casillando en todo lo que tienen que hacer, que también es... Bueno, evidentemente para mí hay un tema de que, claro que es cómodo hacer, por así decir, ciudadanos dóciles, que rápido se someten, que no dicen nada, que a todo dicen que sí, que aunque les llegue, aunque no les sea adecuado para su desarrollo, digan a todo que sí. O sea, claro que... Cuando los niños son así de carácter más fuertes y protestan, yo digo, es que es lo normal, yo también protestaría. A mí me asusta más los niños que con 3 años están aguantando 5 horas sentados sin protestar. Eso me parece mucho más grave.
Pues sí que es verdad. Es verdad. Yo creo además que, Tamara, si me permites, las nuevas tecnologías y que el mercado y que la mercadotecnia de productos informáticos tampoco ayudan mucho, porque un niño no sé si por los colores, no sé si por la magia que nos da una pantalla, a la que también a veces hacen mucho caso los perros, que se quedan mirando una pantalla durante mucho rato, jueguen a favor. Es decir,
a ver, juegan, o sea, clarísimamente es claramente en contra. Y acá otra vez vemos el tema de que, por ejemplo, los grandes de, vamos, de por así decir, de inventores de toda la tecnología, los grandes así de, ahora no me sale el nombre, pero bueno, de Apple y todos estos grandes magnates, sí, a sus hijos les han mandado una escuela libre de tecnología, les han mandado a la escuela Waldorf, es decir, ellos mismos saben que a sus hijos los protegen de todo esto. Pasa que es un mercado muy interesante y alela bastante, y eso pues también tiene su sentido. O sea, no está mal que estén un poquito más dormiditos todos, o sea, es como todo. Entonces, en ese sentido, es la responsabilidad de los adultos que realmente sepan diferenciar y saber que para los niños pequeños, menores de 6 años, ni hablar menores de 3, es que realmente sería tecnología cero, porque esa es la etapa en la que toca conocer el cuerpo, conocer el entorno, relacionarse con los otros niños, conectar con la naturaleza, con lo que de verdad es de verdad. Esa es la realidad. Cuando a mí me dicen, no, es que la tecnología es la realidad. No nos confundamos. No es realidad, es algo virtual. La realidad es el árbol que tienes enfrente.
Tamara, me cuesta creer que empresas como Bic, Inox, Chrome, Stadler no patrocinen ninguna de tus charlas.
Bueno, pues ya todo llegará, o sea, yo desde luego...
No lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. Yo que siempre intento buscarle algún rendimiento económico a todas las facetas de la vida, no a todas, a casi todas, digo, no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo.
En fin, a poquito sí que va habiendo un despertar, y mi sensación es que siempre en todas las charlas que he dado, conferencias, cursos,
¿sí?,
la gente cuando me escucha dice, pero es que esto es de sentido común,
sí,
te entiendo. Más bien a mí me sorprende cómo estamos en la época de la falta del sentido común. O sea, en realidad es un poco eso. Hay muchos padres y maestros muy desorientados que buscan en todos lados como si fuera no sé qué recetas, cuando en realidad todo es muchísimo más sencillo. Es muy obvio todo, pero pareciera que lo más obvio es lo más difícil de comprender. Entonces, por ejemplo, eso de, en este caso, defender la escritura a mano, no es un tema de que yo también escribo evidentemente en el ordenador, pero es un tema de defender los procesos, defender de que hay momento para cada cosa, que no es lo mismo estar escribiendo con el ordenador con 4 años que con 14. O sea, si hay cosas que no es que sean buenas o malas, sino que es que hay que verlas en el proceso evolutivo de los niños, qué es lo más importante en cada momento.
Dime que envías cartas a mano.
Las tarjetas. Todavía lo que hago por lo menos es hacer tarjetas para los cumpleaños, para mis hijos, para mi marido, y ahí sí que por lo menos ahí lo hago a mano. Es verdad que el correo es lo que hoy día poco se usa, pero por lo menos las tarjetas, las dedicatorias, gracias a Dios, es algo que estoy haciendo a mano. Y yo mis charlas siempre las preparo a mano. O sea, yo luego escribo libros y de todo en ordenador, pero es como que hay un nivel de que yo siento que, por un lado, para inspirarme, hay como una conexión entre que la mano le hace como una estimulación al cerebro y viceversa. Las ideas como que fluyen muy directamente a través de la mano y fluyen como muy rápido. Entonces, ciertos bocetos de preparar ciertas ideas y sobre todo para fijarlas. En ese sentido vemos que ahorramos bastante, aunque escribir sea más lento que el ordenador,
sí,
ahorramos tiempo porque a la que escribo a mí se me fija. O sea, por lo menos yo lo tengo clarísimo, sigo escribiendo, tengo cuadernos, cuando yo tengo el ordenador y al lado un montón de cuadernos. Cada año gasto muchísimos cuadernos. Porque voy fijando las ideas a través de que las escribo a mano. Luego ya paso todo en limpio, bonito, al ordenador y ya me extiendo mucho más. Pero es como que hay un nivel de fijar la información, que es lo que también ocurre con los niños. Por ejemplo, si uno piensa, ¿cuántas veces tienes que escribir algo para recordar cómo se escribe, ¿no?, a nivel ortográfico?
Sí.
Porque lo tenemos en la memoria de la mano. Es como, sí, algo inconsciente de la musculatura. Entonces, claro, vemos que sí que son procesos que se quedan muy profundo en el inconsciente y que es importante. O sea, si no, los niños, si solo el ordenador escriben y el ordenador les hace las correcciones, ya me dices que se les queda.
Pues nada, yo creo que nos hacen falta más Tamaras Chubarovsky en nuestra vida. Es decir, nos hacen falta bastantes más dosis, muchas más dosis de sentido común. Ha sido un placer hablar contigo, Tamara Chubarovsky.
Finalmente.
Te encontramos en tu web, tamarachubarovsky.com. Mil gracias por atender la llamada de Cincuenters.
Un gusto ha sido. Adiós.
Adiós, buenos días. Bon
gracias.
Dia.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409-2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar la Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera. O bé, visita'ns a lavocaldelis.com. Vols viatjar a Andorra? A DirectBus t'ho posem molt fàcil. Cada dia realitzem sortides des de l'estació de Sants. Aconsegueix el teu bitllet o demana més informació al web andorradirectbus.es. Vine a gaudir de la natura. Vine a gaudir del País dels Pirineus. Vine a Andorra. Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Estaven encegats per buscar dins els núvols tot allò que és veritat i que és aigua pura. Amb fred per veure el vapor, tota la
diuen els que fa temps que es dediquen a la comunicació que és de mala educació interrompre un disc. Un disc, una cançó, un tema. Fa una estona, abans de començar aquesta xerrada que ara iniciarem amb un artista, amb una persona que té ganes de demostrar la seva vàlua personal i professional, jo li deia a Estefania, la productora de l'Espai, dic, ha portat un CD per posar temes. Em deia Estefania, Estefania té 32 anys. Diu, un CD? La gent no porta CDs. Tot, ostres. Ai, 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 quina velocitat està canviant tot. Està canviat tot. Ho està canviant. Ho he dit bé, Deepin Charles, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Gràcies per venir a 50ers, eh?
Gràcies per invitar-me.
No, només faltaria, a través d'un amic en comú, un gran amic, una gran persona, això per començar, Carlos Moreno, Carlitos Moreno.
Exacte.
Sergi, si no, no t'ho diria. Sergi, parla amb ell, m'agrada, l'ha de conèixer la gent, doncs pues aquí estem.
Doncs perfecte.
Aquest és un del primer tema d'aquest CD.
Sí.
Els CDs es venen, Estefania. Els CDs es poden comprar, sí, sí, es poden comprar als establiments, es poden comprar també a través de diferents plataformes, però els CD, de moment, no s'han mort.
No. Bueno, hi ha d'haver-hi un format físic.
Sí.
Perquè hi ha persones a qui li agrada tenir el disc, tenir-lo a casa, tocar-lo amb els dits, home, poder llegir les lletres...
Si diuen que torna el vinil, exacte, i fins i tot torna el casset, com no ha d'estar present encara el CD?
Encara el CD.
Qui hi ha darrere de Deepin Charles?
Bueno, a darrere estic jo, sí, és Carles Flaquer,
sí,
i bueno, porto molts anys component temes,
sí,
fent cançons, amb una forma de veure la vida.
Sí.
I bé, vaig estar component 200 temes.
Perdona?
200 temes vaig fer i vaig dir, ara he de produir-los i començar mica en mica I bé, aquest és el primer, una selecció de 15, que no, sí, tampoc són els més bons, simplement vaig triar que fos en català i que sí, més o menys li pogués donar un estil uniforme, que es sí, pugui identificar, dir pinxals, només comencis a escoltar.
Tu quan comences a... Ara diràs, joder, pues no te digo nada. Quan comences a composar música?
Als 7 anys.
Bueno, chato.
Als 7 anys, sí.
Als 7 anys
ja se'm va ficar al cap que volia fer cançons.
Sí.
M'agradava fer-les i bé, així vaig començar i...
I les vas fent, però és veritat que ara, que tens una mica més de 7 anys...
Exacte.
Dius, bueno, ha arribat el moment...
Ha arribat
el moment. Que això la gent ho conegui,
sí,
i que es doni a conèixer.
Exacte.
Per què arriba aquest moment?
Bueno, tota aquesta música la vaig anar madurant molt, sí, he anat treballant molt sobre cada una de les cançons,
sí,
i també... tot allò que he anat reflexionant, a mi sóc una persona que m'agrada molt reflexionar, pensar.
Benvingut a aquest món, sí, sí.
I mirar les coses des de perspectives diferents, no? Dius, sí, al final la humanitat estem evolucionant, els temps estan canviant, acostumem a fer les coses de maneres diferents, però hi ha una base, hi ha una part més profunda que fa que tinguem encara en comú,
sí,
els d'ara amb els del passat, és que som animals que estem evolucionant però estem creant una societat. Aleshores, jo volia transmetre una miqueta totes aquestes reflexions, sí, en forma de cançons. O sigui, ho podia fer posant-me escrivint un llibre,
sí,
però de la manera que sóc, no tinc la paciència per fer tot un llibre, que sí, potser estaria 2 anys escrivint,
sí,
i, però sí que puc estar 10 anys fent cançons perquè són coses... Són petites càpsules,
sí,
en les quals pots expressar no només en paraules, sinó, sí, amb les emocions que pugui detonar la música i intentar transmetre allò que vols transmetre. No?
Digue'm el que vas sentir el moment en què tu vas veure aquest CD de color crema, Ànima Indòmita, Deep in Charles, que es veu a tu... És una foto...
Sí, és un dibuix, és una dibuix? Il·lustració feta per un artista que es diu Jens Schaefer,
sí,
és alemany,
sí,
i bé, ell li es va inspirar molt quan va veure el meu estil, la música, sí, i tot, i va, sí, decidir voler... Va voler fer uns dibuixos. Si l'obres així, veuràs al revés.
Sí.
Veuràs,
sí,
el dibuix complet.
És xulo.
I a dins, en el llibret, amb la que conté les lletres,
sí,
allà també hi ha algunes il·lustracions.
Sí.
I bé, quan vaig veure realment el disc físicament, doncs sents...
Aquí. Aquí vaig.
Exacte, una sensació de concreció, no? Dius, ara ja, realment hi ha algun material.
Ho tinc.
Perquè, clar, totes les gravacions que vaig fent, tot se'n va cap al Dropbox, tot és digital, tot és... Però, clar, arriba un moment que dius, no, aquí ara. Aquí ja hi ha la primera passa, de moltes passes.
Saps què et diré, així,
sí,
d'entrada? Que... Bueno, al llarg del temps de la vida vas veient molta gent que ens envia CDs.
Sí.
I no tothom ve aquí. Però és veritat que les lletres, sense ulleres, es poden llegir.
Sí.
És a dir, jo he vist, sí o no, Toni? Jo he vist multitud de CDs que t'envien un llibretó amb les lletres dels temes,
sí,
de les cançons, i ni amb ulleres ni amb lupa.
No. No,
d'entrada, enhorabona
al
dissenyador, perquè és que...
Sí.
No ploris, no, que la llum de l'albada tornarà als somnis valents a sota d'un cel imponent. Es pot llegir perfectament.
Sí.
I això és bàsic perquè quan t'enamores d'un tema, d'una cançó, el que vols és cantar-lo moltes vegades,
exacte,
moltes vegades...
Anar-la posant repetint...
I fins i tot a sobre de la persona que t'agrada com canta. És a dir, que
sí,
t'acabes escoltant tu, que és quan vas a un concert i acabes cantant o cridant... les lletres d'aquell senyor, i nota... Escolti, calli, ja sé que li agrada, però deixi'm escoltar el cantant, que per això ha vingut a aquest concert. Doncs, escolta, a qui correspongui, felicita el dissenyador del llibret del CD.
Xavier Guri, es diu el dissenyador, també ho va fer amb molta passió.
Sí. Bueno, però s'ha de tenir... Perquè jo crec que és un tema que, no sempre, evidentment, però hi ha vegades que no acabem de controlar. Aquest programa es diu 50ers, Carles... estem intentant reivindicar reivindicar, no és cap moviment social, des d'un petit racó d'una emissora humil, intentem reivindicar que els 50ers, ostres, encara estem fent coses, encara estem fent coses, i que com a mínim ja hem passat l'equador de la vida, personal i professional, però que encara tenim un valor afegit de la sabidoria, també ens equivoquem, de l'experiència, insisteixo, ens equivoquem, però que la societat hauria de comptar amb nosaltres i no només per dir, bueno, estos les queden dos dies perquè se jubilen. Sí. És el que penso jo,
Sí, 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 sí. Bueno, tot depèn de l'actitud de la persona de 50. Jo, diguéssim, ho vaig deixar tot el que feia, era empresari, vaig deixar tot...
Què m'estàs dient?
Sí, 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 sí. Fa 10 anys, de 10 anys cap enrere.
Sí.
I vaig a... Va haver-hi un moment que dic, no, no, és que jo el que vull fer és això, no, no, no... No, no ho estic disfrutant. I la posició econòmica, al final, dius, és que no... Al final res importa. Si no ets feliç, si no ets... Si no estàs gaudint el teu dia a dia, cada un dels moments...
Sí.
Per mi, jo vaig dir, no val la pena. I em vaig posar a treballar amb això.
Hi ha un moment a la vida que dius, és que si no ho faig ara, no ho faré.
Exacte. Ara és el moment... Ara és el moment. Ja has vist una miqueta de què va tot.
Sí.
I dius, sí, però al final, què arribaràs? Un escaló més amunt del lloc on realment no t'està traient res?
Sí.
Dius, tot i que va ser una època, l'etapa anterior també, molt, molt fructífera.
Molt enriquidora, sí,
no,
sí,
no,
sí.
No
sí.
És un...
sí.
Però necessitava portar alguna més, deixar en el món deixar alguna més. Algú que fos... a nivell cultural, a nivell filosòfic, algú que pugui servir, que la gent pugui agafar i pugui cantar amb tota l'energia, que pugui anar a un concert o a casa seva o en el cotxe, es pugui posar el disc o se'l baixi de Spotify, el que vulgui,
sí.
Perquè les opcions hi són totes,
sí.
No? Però el disc és com, diguéssim, la culminació física.
El tacte, el tacte,
Exacte, el tacte, l'olor, fins i tot. Quan, quan el vaig obrir, dius, ai, és algo real, no? I aleshores, això, que les persones ho puguin cantar a ple pulmó, que sigui fàcil de llegir, però també fàcil de cantar, no?
M'has dit al principi de l'entrevista, t'he deixat escollir pues, un parell de cadires que tenim aquí marcades pel tema Covid. Dic, no, seuré aquí perquè em moc molt quan parlo. Tens tota la raó, No pares de tirar endavant, tirar endarrere, parlar molt. Jo m'hi fixo molt, amb els braços, amb les mans.
Sí.
I ara perquè només ens podem veure a la Xina, que són els ulls de vietnamita que tenim tots, com a mínim jo. Però és veritat, verifico aquesta...
Sí, jo moc tota la vida, m'he mogut molt. Sempre he sigut molt mogut i el cap molt actiu i pensant per aquí, pensant per allà, ara faig això, ara faig l'altre.
Sí.
No tinc fi, o sigui... ni quan dormo.
Veus com mous les mans,
Sí, sí.
Sembles un àrbitre de futbol.
Exacte. Bé, i si mires els videoclips que he fet, veuràs que els braços estan tota l'estona amunt avall.
Estan a YouTube?
Estan a YouTube, sí.
Els mirarem,
Els podeu veure al YouTube i ara en breus llançarem el tercer videoclip. Ja n'he llançat dos. Ara vaig pel tercer i bé, vaig convertint una miqueta tots els temes en... que es pugui veure visualment a part d'escoltar-ho. Avui en dia tot va per imatge.
Una cosa és el repte realitzat, que és, escolta, ho deixo tot i em poso això, que és la meva vocació. No, queda una mica forta l'expressió, però no em vull morir, perquè jo vull fer això i ho tinc a dins i ho vull treure. Ja tenim uns passos importants, que és el CD físic, els videoclips, YouTube, diferents plataformes, Spotify, etc etc. Però... per un artista, perquè jo diria, Carles, que tu et consideres artista.
Sí.
Comença una segona etapa, que és, a banda d'aquesta promoció que estàs fent paulatinament, mica en mica, que són els concerts que comencen sent acústics, petits, petit format, i al final... aquí va venir fa un any aproximadament, una amiga meva, molt amiga, és Paula Ribó, que té un alter ego, que es fa dir Rigoberta Bandini. Ho està petant. És a dir, i és una noia 28, 29 anys, supercorrecta, super, super maca, I vam dir l'altre dia, Sergi, se m'ha anat de les mans, això. I no saps, no saps quina és la clau de tot. No saps si l'edat, la presència, les lletres...
No se sap. Hi ha tants factors.
Què és? Tu què saps d'això? Què és?
Són molts factors. Són molts factors, però jo crec que al final és el sentir, el deixar-te anar i sentir allò que estàs fent. Això és el que et transmet, crec jo, l'emoció, directament. I aleshores, doncs, bueno, jo, clar, també podria dir Deeping Charles també és un alter ego de Carles Flaquer.
Sí.
Però en realitat, al final, dius, és que és el mateix. Al final, jo vaig començar fent-me un àlies, un pseudònim.
Sí.
Però perquè no volia que... jo no ho visualitzava com una cosa únicament meva.
Sí.
Jo ho visualitzava com una idea en la que s'hi podien anar incorporant persones, que això també ha anat passant, i hi ha moltes més persones, a part de mi,
sí,
que es consideren Deeping Charles, diguéssim, a dins d'aquest
projecte. Sí, d'aquest univers, sí.
Exacte, i per això no ho vaig voler personificar tant.
Sí,
no? Però
sí,
al final, ja ve, quan miris els videoclips, ja sí, veuràs la mateixa persona que hi ha allà és la que ara hi ha aquí sentada, igual que si ens trobéssim a la cafeteria d'aquí al costat.
Sí. Estem parlant amb un... És que anava a dir, no és un nou artista, és un artista que ha decidit treure's la careta, si em permets... en termes professionals, sortir de l'armari i dir, sí, senyors, que aquí canto, que
sí,
necessito que em mireu.
Sí.
I és veritat que el retorn sempre, sempre és agradable.
Sí.
Sempre és agradable. Sí.
En petita quantitat s'està començant a produir, però és algú que va creixent. És algú que, com has comentat abans, de cara a el que eren els concerts, sí, suposo que començaré...
Clar, en petit format, fins i tot en format digital. Escolta, però tinc amics que són mags i fan espectacles a casa.
Sí.
I els transmeten via Instagram.
Exacte.
I aquí, mica en mica, bueno, és una mica com el de la Rigoberta, la Paula Ribó, que van... Ostres, doncs van creixent.
Sí.
No saps, aquest món digital, sí, la potència d'un catxarro com aquest que es diu telèfon mòbil, que és de tot menys un telèfon,
sí,
és espectacular.
Sí. Ara és que ja no estem ni acostumats que ens truquin per telèfon. No. Estàs escrivint un WhatsApp i trucada, sí. Dius, ai,
hauré de fer ús del telèfon. Sí. Escolteu això.
Creus que en cases, ara sí, ara no, quan tanques fort la mà, tot el que és aire ja ha sortit.
Aquesta quina és?
Aquesta es diu O ara sí o ara no.
Ah, mira la que dèiem. O ara sí o ara no. La cançó número 6 del CD.
Exacte. Aquesta és de molt bon rotllo.
Sí.
En realitat parla de lo que és la possessió.
Sí, bueno.
Però és una cançó molt hit. Tot i que no n'he fet el videoclip, sí, i això m'he centrat en altres temes.
Sí.
No s'hi surt mai més. Si el respirem...
Ànima indòmita. L'últim, de moment,
sí,
i el primer, això sí, de Deeping Charles, l'alter ego de Carles Flaquer.
Exacte.
Et tracta bé, Carles Moreno? No em diguis
molt bé, que, molt bé, molt bé.
Ja
molt
sabia
bé,
la resposta,
bé,
però és que...
Sí. Molt bé. Estic molt content amb ell. Fa poc estem treballant junts, però jo espero que serà molt llarg. Anirà per llarg.
Amb en Carlitos no ho dubtis. Gràcies per venir als estudis de Ràdio Estel. Moltes gràcies. Són les 10:49.
Que per sempre vulguin calmar.
M'escalfo amb el sol i el vent em fa sentir un explorador.
Cinquenters, de dilluns a divendres de 10 a 11 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 de la tarda. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 de la tarda. Recorda, de dilluns a diumenge, en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Qui et fa sentir? Qui escoltes i t'escolta? Qui et fa companyia? La resposta, sempre... Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
I just met you. Seems like yesterday.
Cristina Pérez.
Hola, molt bon dia, estimat Cinquenter.
Tenim avui la segona part de les joguines.
Efectivament, efectivament. Ah. Arribo amb les joguines cinquenteres, segona edició.
Com ens agrada, com ens agrada. Ara que acabem de parlar amb un artista cinquenter, m'encanta recordar, m'apassiona, com els joves d'ara... Com els joves d'ara, els hi encantarà recordar les cançons d'ara o les joguines d'ara. No ho dubtis, eh?
I que han sigut de tota la vida. Doncs mira, si us sembla, començo parlant d'una senyorita que va fer furor doncs, entre les nenes de l'època. Era tot un món d'accessoris, de maquillatge, d'estètica. Estic parlant de l'estimada senyorita...
Rita Pepis! Cristina, qui li va posar el nom de Pepis?
Doncs no se sap. Ella tenia de tot. Segons la pàgina web, perquè m'he informat una miqueta, sí. juguetessomosnosotros.com, sí. La senyorita Pepis va aparèixer l'any 1955 i com tu deies, el seu gran misteri és que ningú ha pogut saber el seu nom de pila. No se sap com es diu. Es diu senyorita Pepis.
Pepis, sí. Perquè Pepis ve de Pepa, ve de Josefa, clar. No seria el mateix però... la senyorita Josefa.
Clar, però és com el seu cognom. No se sap quin és el seu nom de pila, és tot un misteri.
Clar. Pepis Martínez.
Sí, exacte, sí. Creat per l'empresa Greines S.A., que encara doncs, la trobem per les jugueteries actuals. Mira, va tenir tant èxit aquesta sí. nina que es va crear el Club de la senyorita Pepis, que vindria a ser... I les nenes escrivien cartes a la senyorita Pepis.
Ah, sí?
En plan Elena Francis, de l'època. Però les nenes escrivien a la senyorita Pepis doncs, demanant consells de bellesa. Fixa't tu, que ben preparada estava,
Ostres, però, escolta, això avui dia seria una gran, extraordinària operació de màrqueting.
I tant.
Senyorita, sí. Amb mails, amb un llistat de mailing de nenes adolescents que puguin demanar consells a la senyorita Pepis.
Sí, i tant.
Que bo.
Una altra joguina típicament de les nenes, perquè, mira, en aquella època, en la infància dels 50,
sí.
Estava molt marcat això de qui anava dirigit una joguina,
Sí, home.
I en moltes... Si era un nen o una nena, era una mica impensable una joguina unisex, no?
Sí.
Hi ha ben poques, no?
Sí. Espera que faré una prova, disculpa, Cristina. Estefania Burgos, bon dia.
Molt bon dia.
Et sona, senyorita Pepis?
Em sona de que la meva mare m'ha explicat la senyorita Pepis perquè, clar, era la moda en els seus temps.
Fixa't.
Clar, però jo sí no. M'has de bé a regatea, no?
No. Aviam, que avui dia encara hi ha expressions que fem servir els cinquenters, Cristina?
Sí.
De la senyorita Pepis. Per dir que una cosa està com massa vista, va, això, escolta, de la senyorita Pepis.
Això, sí, tant que ho fem servir.
Sí.
Sí. Doncs, com us deia, hi havia jocs una mica... pocs jocs unisex, com la, el parxís, l'oca...
Sí.
I qui no recorda de nosaltres els Juegos Reunidos Hyper?
Hombre. Oh, a jugar con Hyper.
Sí.
Disfrutar con Hyper.
Sí.
Que bien se juega con Hyper. Juegos Reunidos Hyper y a jugar. Sí, hombre. No te suena, Estefania, no.
No.
Ja finalem més un altre dia. Los Hyper, mi tanto.
No sé si encara els podríem trobar en alguna botiga. Això sí que ho desconec. Era un...
Sí. Em diu Toni Huguet que sí. Sí.
Diversos jocs de taula per tota la família. Abans s'estilava molt, que jugués tota la família junta.
I tanto.
De tots al voltant d'una taula, participant grans i petits, i a més aprenies molt. Van ser creats per Indústries Hyper, de València.
Hyper, que estic convençut, Cristina, que igual eren Jaume Gessa i José Pérez. Hyper.
És com
Neymar, sí. Neymar, que podria ser també el cartell que porta un camió d'aquests de fruita que posien... Pot ser Nemesio i Mariano, Neymar.
Exactament. Sí. Tornant, recupero una joguina típicament abraçada a nenes,
sí.
Ha quedat en la memòria col·lectiva de tota una generació, una nina anomenada Mariquita Pérez.
Mariquita Pérez estuvo en Mallorca.
Però tu te'n recordes?
Sí, hombre, i tanto, la Mariquita Pérez, sí, home, sí.
Segons el web dolgeanddolç.com, va ser creada a Espanya l'any 40.
Hola.
Té anys, la Mariquita Pérez. I va ser una de les nines més famoses i estimades entre els nascuts als anys 40, 50 i 60. Tenia família, anava a l'escola, festes... I un eslògan que deia, Mariquita Pérez, la muñeca que viste com una niña.
Sí.
Aquest era l'eslògan. I tenia un germà que es deia Juanín.
Juanín Pérez? Ah, sí?
Pérez, i tant. Això no m'ho invento, m'he informat, ben bé. Sí.
Cristina, això me recorda el Ken i la Barbie ara en els meus temps, clar.
És veritat.
Juanén.
Sí, Lucas, que la Nancy... Bueno, Lucas, pobret, que jo us vaig dir que havia durat 2 dies al costat de la Nancy, però també...
Quina llàstima, pobra.
Una pena, no se sap què va passar, però dura molt poc el romance. En fi. Va, i ara joguines per tota la família, que deiem junts. Qui recorda aquella pantalla amb dos comandaments que quan els feia girar creaves dibuixos, formes...
El telequetch!
Efectivament, inventat l'any 59.
El telequetch és el previ del Apple.
Te'n recordes? Sí.
Tu l'has tingut, Cristina?
Sí, el vaig tenir. A més, remenaves per esborrar el dibuix en qüestió, havies de donar-li la volta i començar a sacsejar-lo perquè
m'havia
el dibuixet que havies fet. I a més era molt complicat fer formes, perquè o eren rectes, però per fer una curva te les fies i te les deseaves.
Impossible.
Impossible.
Jo sé d'algú que feia les curves amb un bolígraf a sobre de la pantalla.
Imagina't, sí, ja ho he fet.
Ja t'avanço que té tota la pinta de que tindrem un joguines...
Tercera edició.
Però bueno, seguim.
Com vulgueu.
Sí.
El telesketch va ser creat l'any 59 per un francès, el senyor André Cassanyes. Es va comercialitzar en primer lloc als Estats Units i després a Espanya, distribuït per la marca Borràs.
Hombre!
Escolteu, mireu que el telesketch no sigui la primera tablet de la història.
Aquí. Abans que parlava de l'ordinador, no. És la primera tablet. Abans de l'iPad va venir el telesketch.
I tant. No sé, hi ha tants joguets que alguns encara hi són, com l'escalestri que dèiem l'altre dia.
Para, per favor, no podem deixar, Cristina, no podem deixar passar l'escalestri com l'escalestri, no.
Fantàstic.
El GP3, el GP8 i el GP50 he tingut jo.
Imagina't. Jo crec que aquesta sí que era una joguina que potser era, com dèiem abans, que eren molt sexistes, dirigida a nens, però les nenes també ficàvem el nas.
Sí.
Crea un circuit al menjador de casa.
Hombre. Perquè tu no anaves a la botiga dient, deme cochecitos elèctricos. No, deme un escalèstric. Sí. I botigues exclusives d'escalèstric, que jo recordo a Barcelona hi havia dues. El escalèstric. Clar, són marques que acaben sent botigues presencials.
Sí, i de col·leccionistes. O sigui, això no pot desaparèixer en la vida, ni pot ser online. Això
no, no.
Ser físic i tocar el cotxe en qüestió.
I tocar el cromo. Cristina, jo crec que hi ha una manifestació ara mateix a les Rambles de Barcelona demanant la tercera versió, la tercera part de joguines. I amb això acabaríem, d'acord?
Doncs perfecte, Sergi.
Vale.
Perfecte, moltes gràcies.
A tu per participar.
Adeu.
Un petó ben gran. Gràcies, Cristina Pérez, i a vosaltres. Gràcies per escoltar una nova edició de Cinquenters. Estefania, digues adeu.
Adeu, fins demà.
Aquest i altres programes, quan vulguis i on vulguis, a la ràdio a la carta de radioestel.cat.